després de les 4. Fins ara.
Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. En marxa el ple al Parlament Europeu que debat sobre l'espionatge amb Pegasus per part dels estats membres contra els seus ciutadans. El Catalan Gate, com estava previst, ha entrat de ple a l'Eurocambra. L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts ha demanat que Europa no miri cap a una altra banda.
Es algo muy grave. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea están en peligro. Y Europa no puede mirar a otro lado. Sin la Unión Europea no hay posible democracia en Europa. Pegasus y la democracia no son compatibles.
Puigdemont, amb la traducció que ens ofereix al Parlament Europeu, per la seva banda, l'eurodiputada dels Populars, Dolors Montserrat, ha defensat l'espionatge.
Han encontrado todos ellos en este debate su oportunidad para la victimización y, como no, otra ofensiva política contra el Estado. Lo mínimo que cabe esperar de los servicios de inteligencia de un país, siempre bajo amparo judicial, es que investiguen a aquellos que prometen repetir delitos contra la democracia y el Estado de Derecho. Si el Estado es atacado, el Estado debe defenderse.
I tot plegat quan fa molt poca estona la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha assenyalat el CNI com a responsable del Catalan Gate. Belarra ha fet aquestes declaracions des de Mèrida, des d'on ha anunciat que actualment està en joc la democràcia.
De hecho, lo que sabemos ahora mismo, fehacientemente, porque así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa, es que parte del espionaje a los líderes catalanes, a representantes públicos, proviene del propio CNI y que, bueno, desde mi punto de vista, el espionaje masivo a representantes públicos no tiene cabida, no es compatible con el Estado de Derecho.
L'actual secretària general de Podem ha demanat també que s'assumeixin responsabilitats polítiques de manera urgent i que es despleguin els mecanismes necessaris perquè una cosa així no torni a passar. La líder de Podem ha pressionat el propi govern alertant que tot el temps que passi sense que s'assumeixin responsabilitats farà que augmenti la desconfiança de la ciutadania. I aquí a Catalunya els partits sobiranistes segueixen demanant una comissió d'investigació per esclarir els fets al Congrés dels Diputats. Les formacions independentistes han aprofitat avui la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés dels Diputats per demanar que s'assumeixin responsabilitats polítiques per aquests casos d'espionatge. Sobre com ha anat aquesta compareixença n'ha parlat el Tot Anirà Bé de Ràdio Social, Josep Pagès,
diputat
de Junts per Catalunya.
Desgraciadament, la ministra Robles s'ha mantingut en el seu marc argumentatiu, que és que el CNI, les escoltes que s'hi han produït, doncs, han estat autoritzades judicialment. Això no és una resposta suficient perquè nosaltres tenim la constància, perquè així ho ha certificat un informe pericial de l'organisme especialitzat en aquesta matèria més important del món, que és Citizen Lab.
Margarita Robles ha defensat l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència i ha evitat respondre si la seva directora, Paz Esteban, ha de dimitir. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, assegura que l'edifici on aquest dimecres de matinada hi ha mort 3 persones en un incendi hi havia problemes de convivència. El consistori ha decretat 3 dies de dol i els tècnics municipals analitzen l'estructura per determinar l'estat i si la resta de veïns poden tornar a casa seva. I ara els esports en Pomací.
En 15 minuts arrenca l'Open de tennis de Madrid, el partit entre Rafa Nadal, que retorna a les pistes després de la lesió a les costelles, i Kecmanovic. A la mateixa hora, Alejandro Davidovich s'enfrontarà a Hurzak per una plaça als vuitens de final. Aquest matí, Roberto Bautista s'ha quedat a les portes dels vuitens després de caure el tercer set contra Daniel Evans. I en el quadre femení, a les 8 del vespre, Sara Sorribas s'enfrontarà a Jessica Pegula, número 14 del món, per una plaça a les semifinals. I el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, ha arribat a un acord amb la selecció alemanya i no jugarà aquest estiu els compromisos de la UEFA Nations League per estar al 100% per al Mundial de Qatar, que juga a finals d'aquest mateix any. El seleccionador alemany, Hansi Flick, entén que el porter es perdi els partits contra Itàlia, Hongria i Anglaterra del mes de juny per la necessitat que té de descansar, un fet que no capgira completament l'equip, ja que el porter titular de la selecció alemanya és Neuer. Ter Stegen també es va perdre l'Eurocopa de l'estiu passat per una operació al genoll. I en bàsquet, el blaugrana Dante Exum podria perdre's la Final Four de Belgrat després d'haver d'abandonar ahir el partit contra el Bayern. L'australià només va disputar 9 minuts de partit a causa d'una lesió muscular que el pot tenir fora de la pista entre 2 i 3 setmanes. Un temps molt just per arribar a la Final Four, que es jugarà del 19 al 21 de maig. Una baixa, però, que es podria veure compensada amb el retorn de Higgins, que ja es troba a la recta final de la recuperació de la fascitis plantar que pateix.
Gràcies, Pau. Tornem amb més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts. Déu-n'hi-do el panorama que tenim avui al damunt la taula entre unes coses i unes altres. No hi queda perfectament reflectit quan escoltes el que diuen uns, el que diuen altres, allò que ens arriba des del Congrés dels Diputats i allò que està passant en aquests moments al Parlament Europeu, on a partir de les 3 de la tarda s'ha posat al damunt la taula tota aquesta qüestió del Pegasus i tot el que pot arribar a passar. Però no ens enganyem, ho dèiem ara fa una estona, no? Fa pocs dies coneixíem la detenció d'un violador i en aquest sentit és magnífic l'ús que se n'ha fet d'això. I aquesta detenció, sobretot la localització i el fet d'arribar a saber que havia estat ell, la persona que havia fet aquesta violació, va ser possible, d'entrada, gràcies a l'acció de fins a 155 càmeres que havien enregistrat el seu pas, no?, per als carrers, van fer tot el seguiment i, finalment, la geolocalització del seu telèfon. No ens enganyem. Si nosaltres avui sabéssim, per exemple, quantes càmeres ens han enregistrat avui, sense anar més lluny, qualsevol de nosaltres segurament ens cridaria molt l'atenció. Jo no sé si vostès han tingut l'oportunitat alguna vegada de fer un cop d'ull allò de l'historial de Google, si és que tenen activat el localitzador del telèfon, i de veritat posa els pèls de punxa, perquè és pas a pas, cada lloc, on vas, a quina hora has sortit, a quina hora has arribat, com a més, el telèfon sap a on estàs durant la nit, ja et diu directament que has sortit a casa i que has anat, falta, crec que l'exemple el posava ahir, no?, que et diguin, has anat a passejar el gos, que és l'única cosa que ens falta. Núria Estrà, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Núria Estrà, que és filòsofa especialitzada i investigadora en filosofia política i ètica. Quin món, no? Com estem, no?
Estem bastant entretinguts, diguem-ne.
Clar, des d'un punt de vista de la filosofia, des d'un punt de vista de la ètica. No, de fet, la pregunta hauria de ser una altra. On està la filosofia i on està la ètica amb tot això que estem parlant, no?
Bueno, la ètica jo crec que seria el principi de a nivell polític, a nivell d'organització política, a nivell de control, a nivell de la ciutat, a nivell de les implicacions que té, com neix i cap a on anem. La ètica seria allò que justificaria d'alguna manera poder posar càmeres o coses com aquesta, per exemple, per una justificació del bé comú, no? Mm-hmm. Per exemple, l'exemple que tu has donat, hi ha un cas de violació, hi ha una pena, i llavors la translació de la pena es pot, gràcies al control a través de les càmeres, ubicar el causant de la pena. El problema és que el que nosaltres entenem com pròpiament seguretat, no?, que és el que justificaria les societats, jo que sé, antigament Foucault, quan fa Vigilar i Castigar, no?, que ha publicat en 1970... ell el que està justificant O sigui, el que està explicant és que és tota la vigilància que es feia públicament per un monarca, pels reis, per l'Església, inclús la Inquisició, qui fos, feia una vigilància per mostrar que hi havia un control, però el control era obert, i a més era un control que permetia justament castigar per la direcció que fos, però que era completament obert. A partir de que, no, que es fan els panòptics com a construcció arquitectònica per vigilar, hi ha un canvi en aquest poder perquè es torna invisible, no? I des de Bentham fins a dia d'avui hi ha una invisibilitat del control de la vigilància. Llavors, què passa? Que la vigilància tenia una justificació al marge de la normativa per la qual hi havia, que era la causa cap a la direcció que vigilaves, eh? Al marge d'això, l'ocultació del poder que vigila el que permet és una il·legalitat pel propi poder. I això té una connotació molt diferent a quan és per vigilar que un altre ciutadà transgredeixi les normes col·lectives, no? Que hem fet, allò que es deia, no? Antigament Aristòtil ho deia, l'home és un home politicom, justament perquè entra en el registre artificial de la vida política amb una normativa perquè persegueix un bé comú. Clar, si tu et carregues aquest bé comú per interessos personals, però fas amb un poder que seria polític o de l'Estat, en benefici d'una parcialitat, tornem a l'oligarquia, que era la gran crítica que feia Plató i Aristòtil, i és una mica on ens trobem ara mateix, no? Hi ha uns poders fàctics, econòmics, tots sabem que hi ha una dominació oligàrquica en termes mundials perquè l'economia capitalista domina en termes globals, no? amb les coses que podrien ser beneficioses i amb les coses que són negatives. Però el que és en relació a la seguretat, jo crec que és, hi ha molts problemes i això ja és el destape total, no?
El destape total.
Sí, perquè, per exemple, si nosaltres ara féssim la pregunta, no? Féssim la pregunta, què és la seguretat? Uh-huh. No? La seguretat per la qual nosaltres ens deixem espiar o vigilar o ficar càmeres o el que sigui, no? Pues seguretat pot ser una seguretat arquitectònica, que hi hagi una inspecció d'edificis perquè no es derrumbi l'edifici. La seguretat pot ser, per exemple, que el gas, les instal·lacions de gas siguin correctes, l'electricitat, la seguretat viària, que no, els carrers estiguin bé i no et caiguis, o els cotxes, o la seguretat farmacèutica, per exemple, no? Amb les vacunes, o la seguretat metge, no? Hi hagi una garantia d'aliments, de consum, no? Tu vols estar segura de que el que consumeixes és una cosa que té una certa qualitat, no? I ens falta una seguretat democràtica.
Seguretat democràtica.
Democràtica, no hi ha una seguretat. La policia, el que, no? Que seria el que tu dius a algú, què és la seguretat? I de seguida et dirien la policia, no? Uh-huh. Que assegura que no et passi res dolent i per això hi ha càmeres, no? Hi ha una violació i tal. O, per exemple...
Però la pregunta és, hem de crear una mena de policia democràtica?
No, no.
No hauria de ser la pròpia democràcia la que s'autoregulés?
No, s'hauria de crear, per mi, hauríem de multiplicar per 10 els cossos d'inspecció tècnica en les diferents àrees que jo he dit. Ens podem comparar amb França, que és un país que jo el puc criticar en moltíssimes coses, no? Però que és veritat que en això té un control d'inspecció tècnica en diferents àrees i en relació amb nosaltres tenim... Si no hi ha cossos d'inspecció a l'alçada de poder tenir una seguretat de tots aquests espais que jo he esmentat. No?
Clar, però si tornem al tema de la seguretat, ens adonarem que França no s'ha escapat d'això. És a dir, que efectivament han sorgit grans casos i grans escàndols que han tingut o bé els presidents com a objecte d'espionatge, o bé els presidents com a espies majors del regne, no?
Clar, perquè la seguretat té diverses concepcions i la que està fallant ara mateix... és el que dona legitimitat a que a l'Estat fiqui lleis que assegurin la surveillance, que diuen els francès, la vigilància, és sí. Justament garantir la seguretat. Però ara mateix resulta que tenim una vigilància que no és pel benefici del bé comú, sinó per garantir el poder de no se sabe qui, que és invisible, que és el que deia, no? Bentham portat al segle VIII, o sigui, a dia d'avui, resulta que no sabem qui és. Primer, una paradoxa. En nom de la privacitat, l'empresa, no, de Pegaso, d'origen israelita, no té per què dir qui li ha contractat. Però, al mateix temps, se'ns priva del nostre dret a la privacitat individual com a individus particulars. Llavors, i com a govern, com a partit polític. que ja és el colmo del colmo. Llavors, hi ha moltíssimes contradiccions que ens obliguen a fer, jo crec, un anàlisi en profunditat de dir, bueno, per què està justificada? Què és un sistema democràtic? Llibertat d'expressió, principis de llibertat. Però llibertat de qui en relació a què? Vull dir, jo crec que s'ha d'aixecar la tapa i deixar sortir...
I en aquest debat qui hi ha de participar? Perquè si alguna cosa es posa de manifest en tot això, és que estem molt acostumats al que seria l'assumpció de responsabilitats molt concretes per part de quatre, però aquí el que estem veient és que la cosa és tan gran que fins i tot parlem del Parlament Europeu i es queda petit.
Bueno, jo crec que hem d'assumir que hem de treure el debat, hi ha el poder i després hi ha el poder polític. I dintre del poder està el poder econòmic, no? I sus alianzas con el poder político. Clar. I llavors aquí hi ha un merder i això s'hauria d'aixecar i s'hauria de blindar.
El que passa és que ningú sap com es pot fer això, no?
Home, clar, jo crec que... A veure, ara no vull quedar pedant, però jo crec que sí que és activant el debat democràtic des de les associacions de veïns, des del mercat, des de la ràdio, des de la tele... que això ja sabem que té tot des de la universitat, a les escoles, és a dir, activar tot el que és l'exercici democràtic en el sentit ple, que és la diversitat de criteris i d'opinions amb el respecte de cara a l'altre. I després poder estar constantment en la revisió de seguretat per què, no? Jo què sé, amb la polèmica dels taxistes, per exemple, no?
Sí.
Maten amb un i què demana la no sé com es diu, la plantilla o...
El col·lectiu.
Demanen que poder càmeres als taxis. Clar, què diu la ciutadania que agafa el servei públic dels taxis? Hòstia, jo no vull que em controlin amb una càmera quan entro, amb qui entro, a quin horari, què faig. Llavors aquí, què prima?
Clar, clar.
És un debat, perquè no, els dos tenen raó, no? Llavors, què és el que poses? Poses per damunt dels drets individuals a la privacitat el dret d'un col·lectiu?
Fins i tot la paraula seguretat... a dia d'avui, cotitza a la baixa, diríem. Per què? Perquè a dia d'avui dic, eh?
Sí, sí, sí.
Ja veurem què passa. Però de veritat és possible la seguretat? Anem a preguntar-li a la persona que tenim amb nosaltres, que està escoltant, imagino que molt d'interès, aquesta conversa amb la nostra filòsofa avui de capçalera, que es diu Núria Estarà, com dèiem. Josep Pagaroles, què tal? Bona tarda, senyor Pagaroles.
Hola, bona tarda.
Josep Pagaroles és professor de l'Escola de Telecomunicació de la UPC i membre del grup de recerca de seguretat de la informació. Ni més ni menys, perquè realment a dia d'avui, avui llegíem, no? Ja no el Pegasus, estàvem llegint el Candiru, no? Aquest altre programa d'espionatge que és capaç d'entrar en el teu ordinador sense deixar cap rastre i que pot modificar fins i tot el contingut que hi tenim, no? Diríem que el concepte de la seguretat cada vegada és més complicat, no?
Bé, òbviament, cada vegada és més complicat, però jo diria que la seguretat és un objectiu en si. De fet, sempre hem estat en el joc del gat i el ratolí, no? Uh-huh. Quan els experts en seguretat el que fem és desenvolupar una protecció per alguna possible vulnerabilitat que tenim, immediatament, sempre després, apareix algun altre atac que fa que tornem a ser vulnerables. Per tant, sempre és, diguéssim, un camí constant per la millora cap a obtenir la màxima seguretat, sabent que la seguretat plena al 100% és impossible.
Clar. Certament, tot el que està passant aquests dies ens posa de manifest que les limitacions geogràfiques cada vegada són més limitades, i perdó per la redundància, no? Però efectivament estem veient governs fins i tot suposadament que espien altres governs, estem veient que hi ha com una mena de globalització pel que fa fins i tot a aquest tipus de malifetes que fan molt, molt difícil acotar realment el radi d'acció, no?
Clar, aquest és el tema de la ciberguerra, no? I, de fet, quan passem del món real, del món analògic, per entendre'ns a la digitalització, i tot passa a estar en el núvol i tot passa a estar en la xarxa, la distància física desapareix. I cosa que és molt positiva, per exemple, com quan amb Covid podem teletreballar perfectament i estar confinats, i això ho veiem com a molt positiu, també té aspectes no tan positius, que és que algú que està molt llunyà a nosaltres ens pot vulnerar la nostra privadesa o la nostra seguretat.
Escolti'm, no serà que estem vivint una ciberguerra, com deia vostè, i no ho sabíem?
Sí, segur. No, bueno, que no ho sabíem, igual algú no ho sabíem, però... O sigui, de fet, ja fa molt temps que els exèrcits han inclòs un domini nou d'acció, no? Allò de tierra, de terra, mar i aire, doncs també tenim espai ja fa temps i també tenim el ciberespai ja fa temps. I qualsevol exèrcit que tingui... Bueno, que se preste, no, diguéssim, que pensi que té alguna cosa... ha de tenir experts en aquest camp, no només per protegir-se, sinó també per generar les pròpies armes cibernètiques.
No? Clar, aquí el que seria al·lucinant, i és una pregunta pels dos, perquè té les dues vessants clarament, no? Si ens paréssim a pensar aquests dies que estem parlant tant de la comissió de secrets, és evident que no ho sabem tot, i és evident que els estats tenen una informació que no poden, que no volen, que no han de, no ho sé, compartir amb la ciutadania, però que vellen, en principi, abans ho recordava en Jordi Marils, l'obligació del Centre Nacional d'Intel·ligència és dur a terme tot un seguit d'accions per garantir la seguretat dels ciutadans, no? D'aquest govern o de qualsevol altre govern. La pregunta és, si tinguéssim accés a aquests secrets, probablement entendríem moltes de les coses que després veiem fer als governs, coses que ens criden l'atenció i que potser formen part d'aquesta ciberguerra sota boig, no? que es pot estar duent a terme en aquests moments. No sé, Núria, què pensa?
Home, jo el primer que faria, que em preguntaria és quins són els que estan darrere d'aquesta ciberguerra, perquè clar, si fos un estat, jo crec que seria molt més transparent. El problema és que el fet de que els estats, posem el cas, el nostre, s'enroqui perquè no es faci la comissió, tant de dretes com d'esquerra, i facin com una mena de coalició, això per mi és molt significatiu. És tant com dir, mira, estem en un lío, no és culpa nostra perquè potser nosaltres no ho haguéssim vulnerat, però hi ha un poder més fort que no ens permet deixar-vos que la transparència propi d'un sistema democràtic. Llavors, jo això ho puc acceptar, però llavors no diguem que tenim un sistema democràtic. Perquè llavors ens carreguem el concepte de base d'un sistema democràtic, que és la sobirania popular. Si un govern, amb diners de tots, se l'està gastant per fer una cosa d'interès oligàrquic o de partit o d'una tendència específica, està vulnerant el principi de sobirania i llavors hi hauria la legitimitat del desfer a l'ordre polític, no?
Què anava a dir, Josep?
No, que estic completament d'acord amb la Núria i, de fet... crec que abans ho ha comentat en un moment, no? que el que és preocupant és l'ocultació d'aquest poder que ens vigila. És a dir, si nosaltres sapiguéssim que estem vigilats i, a més, poguéssim exercir els nostres drets sobre les dades que recapten sobre nosaltres amb una llei transparent, com el Reglament General de Protecció de Dades, fóssim nosaltres com a ciutadans els que depositéssim en aquells que tenen la capacitat i la nostra confiança aquest monopoli legítim de la vigilància, per fer un símil amb el monopoli legítim de la força, no?, que deia Weber, doncs clar, ja ho tindríem. No? El tema està amb el control que es fa sobre això que és, diguéssim, inevitable que passi, que és que la ciutadania depositi la seva sobirania amb aquells, la policia, els estats, els exèrcits, que hem decidit que ens protegeixin. Sempre amb el benentès de que en el moment en què el ciutadà vulgui exercir els seus drets a reclamar transparència, tinguem la legislació oportuna perquè s'esclareixin els fets. Per exemple, això a nivell molt més concret del ciutadà, no? Si jo vull saber quines càmeres del supermercat on he anat a comprar m'han gravat, doncs jo sé que, si ho sé, després puc demanar que s'esborrin aquestes imatges. O si hi ha un registre d'un buscador que guarda el meu historial de cerques, doncs jo després li puc demanar que les esborri. I he de tenir la garantia de que això passi. Doncs amb més alt nivell, si jo sé que he pogut ser espiat per l'exèrcit, pel CNI, pels organismes legítims que poden fer això amb una autorització judicial, doncs també he de ser capaç de demanar que s'esclareixin els fets, amb una comissió secreta o com vulguin. Però mai s'hauria d'evitar que aquests mecanismes democràtics, com diu la Núria, tireixin endavant, clar.
Sí, endavant, Núria.
Sí. Jo aquí el que jo crec que hem d'assumir, per poder tirar endavant, hem d'assumir ja clarament que aquesta vulneració de la vida privada en tots els seus ventalls, que implica que un, no, una companyia privada, que a més d'origen israelita, que està instal·lada a nivell mundial, que ha vigilat a països com el Iemen, com a Líbia, com a, és a dir, a molts països a nivell internacional, que vol dir que la mateixa empresa privada està adquirint un poder de coneixement de moltes dades, de moltíssimes dades, perquè suposadament només les poden contractar governs, però sabem que no són només governs, sinó totes aquelles persones que tinguin la capacitat de pagar el preu d'aquestes companyies privades. Per tant, estem parlant d'una classe alta o que factura bastants imports.
Però se'n refereix al Pegasus?
Al Pegasus, que al Pegasus em refereixo al
Candidus. Ho dic perquè això sí que és la primera vegada que ho escolto. Amb el tema del Pegasus, que hi ha gent que no forma part de, del que seria l'Estat en si, que té accés a la compra d'aquest software.
Això jo, escoltant un dia amb una persona que es dedicava exclusivament a fer això, que no puc dir el nom perquè no me'n recordo, però sé que sortia als mitjans de comunicació, a la televisió, explicava que majoritàriament eren empreses contractades per als governs, és a dir, amb diners públics, justificada pel terrorisme o béns majors, no? Yeah. Per això el Tribunal Suprem ha donat autorització perquè està legitimat en un cas de risc de la nació. Però és que la paradoxa és que s'estava utilitzant també per particulars. Què passa? Aquesta informació que dona aquest informàtic especialitzat en seguretat, no la pot demostrar. I en un context periodístic i del quart poder completament contaminat, no? Perquè hi ha molts fake news que constantment, no?, que es judicialitzen, en el cas d'Espanya, amb un tercer poder, que és el poder judicial, completament contaminat, perquè està tendenciosament les persones que l'ocupen amb una línia política molt marcada, semblaria que això seria poc democràtic. Perquè, clar, si tu la via que tens, o sigui, tu tens una normativa, un legislatiu que diu tens dret a la privacitat, etc, no? Tens un executiu que ha de vetllar perquè això funcioni. Tens un poder judicial que, en cas de que no funcioni, que això ho sap des de Plató i Aristòtil, que la ciutat es pot vulnerar la llei, i per això hi ha el castig i les múltiples formes, tens un poder judicial que ha de vetllar per... Però resulta que tens un poder judicial que està estancat de no sé fa quants anys i que, a més, la cosa sembla que no acaba d'arrencar. I amb un quart poder, no?, que és el poder de comunicació, que també està contaminat, per una banda, per la posició dels mitjans de comunicació, molt oligàrquic en el sentit de qui té el poder, la potestat per dir cap on es dirigeix. És veritat que hi ha espais, per sort, partits espais on pots dir el que penses, però clar, que d'alguna manera aquests petits espais de llibertat es van contaminant amb... no un virus digital, que seria el cas d'aquest, sinó amb un virus, no?, tradicional en comunicació, que és amb unes fake news, que ara s'ha posat el nom de fake news, però que sempre han estat, però que estan ara especialment contaminats. Amb una població, amb un nivell de crisi molt forta, que necessita treballar en un o en dos llocs, i que els mitjans de comunicació eren aquells que feien la tasca de pair la informació i filtrar-la i donar-la amb un llenguatge comú per tothom... resulta que diuen no importa què, o sigui, qualsevol cosa, i el ciutadà no té temps de fer recerca, per exemple, la guerra de Putin. No? La guerra de Putin, home, són la guerra de dos estats. La invasió comença a l'altra, però què ha passat a l'històric? Què ha passat en el Maidan? Què ha passat durant 8 anys? És a dir, buscar informació per deixar que la gent, no?, amb allò que es deia la voluntat lliure del subjecte, els homes per naturalesa tenim, els homes i les dones per naturalesa tenim la capacitat de decidir, però clar, per decidir has de tindre raons en les quals et pensin, pensar, reflexionar críticament i prendre una decisió, i ens ho censuren contínuament, i això sota un paraigües de democràcia. Llavors això el que es fa és que es degrada el que és la concepció pròpia de què és un sistema democràtic, perquè la gent va perduda.
El programa es diu Tot anirà bé, dic aquest. Es diu Tot anirà bé. Senyor Pagarolas, he pecat d'optimista, no?, a l'hora de batejar-lo.
No. Jo crec que tot anirà bé i tot tirarem endavant. Penseu que, i ara intentaré ser... donar...
Versió positiva.
Més males notícies per ser més optimista.
Ah, molt bé.
Ah, molt bé. Si s'ha de tocar fons per sortir, ben fet.
Penseu que el que és el Pegasus o el Candiru, bàsicament és que una empresa que diu que ho fa i ho publicita, el que fa és explotar unes vulnerabilitats amb programes de software, aquestes vulnerabilitats no hi són perquè les ha posat NSO, sinó que hi són perquè som humans. I com estem en un món digital on hi ha moltes línies de codi, de programació, i tenim programes d'ordinador per tot arreu, pensem que hi ha estudis que diuen que cada 1.000 línies de programa d'ordinador poden aparèixer entre una vintena d'errades, de bugs informàtics, que aquests són els que utilitzen els pirates, els hackers i els empleats de NSO per explotar aquestes vulnerabilitats i aleshores infiltrar-se en els nostres ordinadors, en els nostres telèfons mòbils. Precisament per això, les companyies que desenvolupen software tenen un sistema de recompensa que el que fan és que si algú detecta una errada de seguretat, li donen uns diners per haver-ho fet saber a la companyia desenvolupadora. Però n'hi ha d'altres, que són més espavilats, que pensen que és més lucratiu guardar-se, quan un ha trobat una errada d'aquestes, guardar-se aquesta informació i vendre-la en el mercat negre, a les empreses com NSO, o en la dark web, o en els exèrcits que tenen la part de ciberseguretat. Amb la qual cosa, vulnerabilitats com aquestes que ara estem posant sobre la taula, n'hi han moltes més de les que ens podem pensar. I aleshores, tot i així, el sistema funciona. I aquí venia el tot anirà bé, no? És a dir, que en el fons el sistema es va autorregulant i el que deia al començament del gat i el ratolí, doncs és això. Estem els experts en ciberseguretat per intentar-nos protegir cada cop més i estan els hackers per intentar trencar les nostres proteccions de seguretat. I amb aquesta lluita contínua és on estem. Però tot i així, doncs, tot va anant prou bé.
Josep Pagaroles, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Gràcies. Bona tarda. M'he quedat amb un tema i he apuntat una cosa quan parlaves de les fake news. I el que és un 2 i 2, 4, l'augment de les fake news, porta la ignorància. I ens acabem basant en la ignorància. Fins a quin punt interessa la ignorància? Que és un altre gran tema de conversa, no? Qui genera les fake news? Com consumim aquestes fake news i en què converteix una societat la multiplicitat de fake news, no? És a dir, el fet de que acabem agafant les coses com si fossin veritats universals sense cap mena de base. És un altre gran tema de conversa.
Sí,
que segurament també veu del mateix inici, no? Que és la democràcia de la informació que ha portat a la dictadura de la ignorància, probablement, no?
Sí, bueno, el sufragi universal, per exemple, els il·lustrats que volien, no? Una de les coses que deien, bueno, però com podran votar de la mateixa manera el populatxo que no està format? Llavors es deia, bueno, l'educació, no? Rousseau, l'Emilio de Rousseau, l'educació anava pareja amb el fet de la democratització. Clar, un cop que la gent té accés o pot accedir, el que has de fer és pervertir aquesta informació que té. I com que la gent no té temps per investigar-ho tot, aquí ja tens feta la trampa, no?
Reflexió. Jo ho dic sovint, que ens falta reflexió, en general, en el nostre dia a dia, sí, no? Sí, que anem massa ràpid, anem a velocitat de Twitter, no? Anem a velocitat de zapping, no? No m'agrada una cosa, la trec. Estàs mirant fotos a Instagram i vas passant ràpid i no em mires. I és una mica el mateix.
Sí, puc afegir una petita cosa?
No,
la fake news jo crec que funciona justament fent veure que no ets ignorant.
Sí, exacte.
És a dir, tu vols saber, però no pots, perquè les teves condicions, conciliació familiar, treball, etc., no et dona temps. Llavors, una informació fàcil, que això, no, el principi de Gödel, si ho repeteixes 50 vegades, al final... I això era un principi que el fascisme va utilitzar per crear ideologia popular. I com que l'ésser humà no pot funcionar sense ideologia, perquè ideologia són idees són raons que et fan moure... està clar, si tu ho repeteix, al final l'altre es creu que sap la informació i a més la fa circular, i amb el Twitter ja és fantàstic perquè ha de ser curteta, no anem a les profunditats, no sigui que veiem alguna
cosa. I a més el Twitter s'hi barreja tot, la notícia, l'opinió, la fake news, l'acudit, el vídeo porno. L'altre dia jo no ho sabia, que a Twitter es podien penjar vídeos sense cap mena de limitació, em vaig quedar... En fi, Ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Núria, de veritat. Moltes gràcies
a vosaltres per convidar-me.
Núria Estrach, filòsofa especialitzada justament en filosofia política i ètica. L'haurem de tornar a convidar molts més dies, però ens cal una mica més de tot plegat. 4:34 minuts, fem una pausa, i ara quan tornem en Josep Martí Blanc, un dels grans moments de la setmana, com sempre, seleccionant un llibre dels que alimenta avui el cervell i també l'estómac. En parlem de seguida.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. I got problems, I got demons,
who still love me. Dos quarts i mig de cinc, quines ganes de seguir parlant, no? Però això ens passa pràcticament a totes les seccions del programa, el qual significa que anem bé. Espero que vostès pensin exactament el mateix. Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Bona tarda. Avui dèiem que tenim un llibre que alimenta el cervell, però també l'estómac, no?
Bueno, n'he agafat dos de llibres.
A veure.
D'un, per parlar-ne només un minut, i de l'altre en parlarem amb més temps. I els dos, com que aquesta és una secció on normalment portem llibres d'assaig, no, són llibres de cuina, i per tant, què hi fan amb una secció de llibres d'assaig, llibres de cuina?
Sí.
Ah, amigo, perquè no són llibres de cuina.
A veure.
Són llibres de filosofia.
Ah.
El primer es diu Gastrosofia, és de l'editorial Rosa Menon, el signen Cristina Macía i Eduardo Infante, i és un recorregut a la història de la filosofia, però a través de la mirada de la filosofia o dels filòsofs al món del menjar, al món de la cuina.
Uh-huh.
I és molt interessant, i lliga molt bé amb el segon llibre, que es diu Cuina o Barbària, que és de Maria Nicolau i que el signa Arell, que l'edita Arellibres. El primer, Gastrosofia, té interès en la mesura, doncs, això, que estàs davant d'una història de la filosofia, fas una repassada mig en sèrio, mig en broma, als filòsofs més importants de la història,
uh-huh,
i veus com hi ha manera de lligar-los, doncs, a un dels elements principals de la civilització i l'humanitat, que és la relació amb l'aliment i l'aliment convertit en una, amb el primer totxo de la civilització, no? Mm-hmm. Dius, escolta, què hi tenen a veure l'amistat la i la cuina? Doncs dius, allà que Aristòteles havia dit algunes coses interessants, perquè encara en parlem ara, oi? Deia, miri, l'amistat no cal que en parlem hasta que no ens haguem menjat 5 quilos de sal junts, no? Diu, pues per a menjar-te 5 quilos de sal amb algú has de fer uns quants àpats, oi? Doncs això. Vull dir, escolti, no hi ha relacions socials, no hi ha amistat, no hi ha amor, no hi ha tal, sense els fogons i sense la taula.
Clar.
Després descobreixes coses que són delicioses, com que quan la Quaresma es feia de veritat i no es podia, tots els dies que no es podia menjar carn, doncs que amb algunes abadies benedictines, com que la cosa era que no es podia menjar carn, que no hagués estat pescada, doncs els monjos benedictins el que feien era agafar un porc, tirar-lo al riu,
no, ja veus,
i després pescar-lo. I ja comptava com a peix, per exemple.
Ja, és una possibilitat. Anava a dir que és una possibilitat una mica qüestionable, no ara que parlem de filosofia, però està bé.
Llavors és un llibre molt interessant, molt divertit, i per això el vull aportar. Però el llibre, diguem-ne, que s'ha convertit en els últims mesos a Catalunya en un boom editorial, no és algú parlant dels filòsofs i la cuina, sinó que és un llibre que ha escrit...
Maria Nicolau.
El que posa les targetes de visita de la gent és igual, no? Perquè Maria Nicolau, doncs jo no la conec personalment, a millor l'hem de presentar com a cuinera o com el que ella digui que és, però el que és també és una filòsofa. I ha fet un llibre, El cuina o barbària, d'Ara Llibres, que en veritat és el llibre d'una cuinera filòsofa parlant del fet de la cuina. I és un llibre extremadament interessant, amb unes idees força... També hi ha receptes, eh? Mm-hmm. Però el que fa realment interessant el llibre és tota la filosofia que la Maria hi posa al darrere del fet de cuinar, i com trenca algunes idees, diguem-ne, del mainstream dels últims 20-30 anys, que s'han anat convertint en veritats a força de que ningú les qüestionés, que és el que pràcticament passen totes les idees, fins que guanyen la hegemonia i ningú se'n recorda de les altres, doncs es passa com una piconadora pel món del menjar i planteja una veritat senzilla, però que té un efecte revolucionari molt gran, que és que a través de la cuina podem no només viure millor, podem viure d'una manera que tinga més sentit, podem retrobar-nos en coses que han perdut. És un llibre meravellós i no es pot considerar un llibre de cuina, és més aviat un llibre de filosofia, i per això el portem a la secció.
I la tenim amb nosaltres. Maria Nicolau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans de tot, enhorabona per l'acollida que ha tingut el seu llibre. Permeti'm una curiositat, després d'escoltar en Josep Martí Blanc, que és el que posa a la seva targeta de visita, en definitiva. La presentem com a cuinera, com a chef, com a filòsofa?
No, a veure, jo soc d'ofici cuinera, però soc persona entusiasta, realment, més que filòsof, perquè soc molt, molt curiosa i molt afamada. Llavors, sí, sempre he tingut molta gana de coneixement, a part de gana física, i me n'he fet un fart d'aprendre del que altres explicaven o escrivien i de digerir-ho, i de llavors potser sí que el llibre és transformar-ho i servir-ho i cuinar-ho en forma, embolicat com a cuina, però sí que hi ha moltes de reflexions, no?, a més a més.
Per tant, curiosa i afamada, no?
Sí, diria que sí.
Josep, explica'ns què és el que ha fet que decidissis parlar d'un llibre com aquest avui a la nostra secció.
Doncs el que et deia a la presentació, que és que és un llibre que fa afirmacions desvergonyides sobre coses que estan a la vista però que ningú veu. No tenim temps per cuinar. Aquesta és una frase que tu segur que has sentit al teu entorn. Sí. Amics o tu mateix l'has utilitzat un milió de vegades. Doncs la Maria et dirà, això és mentira. Tens temps per cuinar. El que passa és que o no en saps, o no en vols aprendre, o no hi dediques el temps que hi hauries de dedicar, que tampoc és el que et penses i prefereixes menjar pinso. O processats. No, menjar bé és menjar... és car. I la Maria et dirà, no, doncs perquè no tens idea de cuinar i tampoc tens cap interès en aprendre'n, perquè si tinguessis un rebost com cal i sapiguessis quines són les coses de temporada, obrint el frigo i mirant el rebost, doncs tindries la capacitat de, en 30 segons, crec que ella diu, armar el teu cap una recepta per cuinar en funció de les necessitats que tingués en aquell moment, sigui per a cuinar tu sol, sigui per a dos, sigui per a quatre, o sigui per a vuit. Després, més enllà del fet pràctic, doncs, perquè també planteja idees revolucionàries, és dir, escolti, de la mateixa manera que deia abans el llibre Gastrosofia, que fas un... repasses la història de la filosofia i dius, descobreixes que un paio com Feuerbach ja deia el 1800 i escaig que l'home és el que menja, doncs la Maria et diria l'home és el que cuina i a través de la seva cuina pot decidir com vol el món, quin tipus d'agricultura vol, quin tipus de mobilitat vol, quin tipus de relacions socials vol i tot això a través dels fogons. I per tant té un fondo de lectura que després sí, pues, la gent que no sap fer una sarsuela, que li ha llegit una entrevista i no estic molt d'acord en que només saben fer sarsuels de més de 60 anys, perquè encara me'n falten molts i la sé fer. Però bueno, no cal que estiguem d'acord amb tots. Això no evita que el llibre sigui una lectura interessantíssima i és el que explica l'èxit, a la meva opinió.
Maria, què és el que ens ha portat a tenir aquesta visió absolutament esbiaixada del que significa realment ficar-se a la cuina?
Doncs crec que tu, com fas la pregunta, gairebé m'arregles la resposta. El que ens ha passat és que fa molts anys que la cuina pràcticament no la trepitgem i no ens coneixem. No compartim aquest espai que abans era central neuràlgic de les cases, amb les generacions anteriors. El coneixement culinari o el fet de cuinar en si, que és l'acte senzill de preparar els ingredients per ser menjats, és una cosa no només a l'abast de tothom, sinó que biològicament estem tots programats com a individus pertanyents a una espècie per aconseguir aquelles quatre coses bàsiques necessàries perquè l'espècie prosperi. És a dir, nosaltres, com a éssers humans, cadascú de nosaltres neix amb tot el que cal per saber cuinar, per saber preparar-se els ingredients per ser menjats. I això passava de generació en generació per contacte, per osmosi, per compartir aquell temps i aquell espai a la cuina. Això s'ha perdut, ja no compartim aquest temps a la cuina amb les generacions anteriors a nosaltres. Les famílies són més disperses, més disgregades, els horaris laborals i les condicions i els llocs on es treballa són diferents, ja no tot queda a casa, això. I d'alguna manera ens hem desenganxat. Hem perdut el contacte amb aquest terra, amb aquest campament base, amb aquesta base d'autonomia essencial humana, i ens n'hem anat fent, a mica en mica, dependents de que algú altre ens expliqués què era la cuina, perquè nosaltres no ho veiem en primera persona, no ho experimentàvem i no ho sentíem explicar de prop per algú que és part de la família i que ens ho explica a cau d'orella, no? Llavors, hem hagut de triar entre els missatges que rebíem per altres canals de comunicació, que han sigut uns molt concrets i que ho feien des d'un punt de vista també molt concret, esbiaixat i particular. I clar, hem après coses sobre la cuina que després, portades a la cuina del dia a dia, a les nostres vides petites, particulars, amb les seves dinàmiques concretes, no eren útils. No ens suposaven en resoldre el dia a dia, sinó que es convertien en un problema. De cop, la cuina no encaixava, no, es transformava en una cosa que, per la qual no teníem temps, una cosa llunyana, una cosa rústica, una cosa gairebé folklòrica, una cosa per la qual semblava que s'havia d'haver nascut amb talents especials o amb habilitats concretes, que a més volia molt temps, que és molt farragosa. Llavors jo procuro desmuntar això, desmuntar aquests missatges per intentar recuperar, reprendre aquest fil de les generacions anteriors, no des d'una mirada folklòrica o de nostàlgia, sinó perquè crec que, des de la utilitat, perquè crec que poden ser 100% útils a fer-nos més eficaços, a tenir vides millors i a confegir el món d'una forma millor.
Estava pensant, Josep, que amb tot el tema de la pandèmia, que la gent estava tancada a casa, va haver-hi com una mena de reenamorament, no?, de la cuina, quan anaves al súper i veies que no hi havia farina perquè tothom volia fer pastissos, no?
Sí, però al llibre hi ha una idea que queda ben explicada, però que m'agradaria que expliqués la Maria directament, que és el concepte del fenomen que hem construït amb els últims anys, de la gent que confon saber cuinar en posar-se els grillons o el turmell de les receptes dels cuiners mediàtics o dels influencers. Això no... És a dir, el llibre, o almenys el meu nivell de lectura, així ho he interpretat, Maria... Tu diferències entre el que és o no és sinònim saber seguir una recepta o moltes receptes del fet més gairebé natural de saber cuinar.
Exacte, ho dius totalment, o sigui, veig que el missatge ha arribat, moltes gràcies. No, realment jo penso o sostinc en el llibre que ser capaç de seguir de forma eficaç unes instruccions i aconseguir el resultat que les instruccions esperen que s'assoleixi, pot no tenir res a veure amb saber cuinar. I, de fet, a la vista està. Som a l'època històrica on tenim més quantitat d'informació, de receptes publicades en blogs, revistes de cuina, internet, programes de televisió, llibres, receptaris... Tenim milions de receptes de fricandó, però a casa no cuinem fricandó. I quan ens hi posem amb inseguretat i com obligats a seguir instruccions, perquè en realitat, quan tu segueixes instruccions per molt de forma eficaç que ho facis, pot ben ser que no estiguis entenent què estàs fent. Jo el llibre ho comparo una mica amb aquell exercici de pintar per punts que fèiem a l'escola quan érem petits. Hi havia un full blanc amb tota una sèrie de punts numerats, de manera que quan tu unies l'1 amb el 2, amb el 3, amb el 4, amb el 5 i així successivament, te quedava quedant un dibuix que podia semblar-se, per exemple, a un lleó o un animal que té una crinera, una cosa estranya, però tu pots haver aconseguit el resultat que et permet fer seguir les instruccions d'aquell exercici, però no haver vist mai un lleó com a nen petit de 5 o 6 anys i no saber de què carai estem parlant. Potser és un objecte decoratiu, potser és una sèrie de decoracions geomètriques, és un animal, puc no saber-ho. Llavors, quan cuinem seguint receptes i només seguint receptes, quedem condemnats a seguir sent tan ignorants com al principi. Llavors, jo plantejo una altra forma de fer-ho, que és aquesta forma que feien una mica les àvies, i és que seguir receptes sense seguir instruccions. Elles només seguien instruccions de forma ocasional quan feien cuina extraordinària i festiva, però no sempre.
Però és veritat també que quan segueixes una recepta, sobretot quan no has cuinat mai, aquella recepta t'ensenya a que ets capaç de fer-ho i a partir d'aquí improvises, no?
El tema, la trampa que pot arribar a causar aquesta... seguir la recepta i després improvisar, és que la recepta, la gran majoria de vegades no ens explica quina és la funció de cadascun dels elements que fa servir.
Yeah.
Ni tampoc el per què de fer servir aquest procediment, per què fer-ho en aquest ordre i no en un ordre diferent. El concepte, per exemple, de tallar la ceba petita. Petita comparada amb què? Petita per tu pot ser un mil·límetre per un mil·límetre per un mil·límetre, aquells deuets. En canvi, petita per la meva filla pot ser bastones de 5 centímetres, perquè per ella això ja és esmerar-s'hi i ja costa molt. Llavors, aquesta ambigüitat i aquesta mantenir sempre el lector en la inòpia, en el desconeixement, fa que realment petit, tallar petit no signifiqui res, sofregir pugui no significar res, o els ingredients concrets d'una recepta puguin no significar res per nosaltres, i això fa que quan fem modificacions puguin ser una mica sobre per qüestions d'atzar o de patència o de practicitat. És a dir, canvio aquest ingredient perquè mirar mateix no el tinc i, per tant, faré servir aquest altre que tinc per aquí i no sé, suposo que ja serà el mateix. I el tema està que aquí l'error és fer servir la recepta. Si jo sabia que tenia aquest ingredient aquí al calaix i no sabem bé què és, miro aquest ingredient, què és aquest ingredient, l'observo, i si jo sé alguna cosa d'aquest ingredient, el que puc fer és cuinar amb ell. I crear una solució a com donar-li sortida sense necessitat d'una recepta. Això és el que feien les nostres àvies. I això és solució a no llançar, a no consumir ni comprar més del compte, a no fer servir envasos de plàstic a la babalà i a realment optimitzar el rebost i els recursos econòmics d'una família, no? És realment útil.
Què dius, Josep?
Doncs que a mi hi ha algunes idees que he tingut la sort de veure-les a casa, i això que explica la Maria ara, pues, la casa, la que era de meus pares o la que era dels meus avis, a la meua ja no. Però sí, doncs, a lo millor arribaven el mes de gener per la tarda, arribava un pare amb el pobalet i portava 15 galeres, no? Uh-huh. I aquelles galeres, pues, ja hi havia un coneixement en aquella casa de totes les possibilitats culinàries que tenien, de tal forma que no traies un paper. No, sabies que una de les opcions, si havies d'armar un dinar pel dia següent, que ja estaven tots els fills i la iaia i tal, pues que havia d'arribar per a tots, doncs que només te calia anar a comprar uns espinacs per armar un arròs amb espinacs i galeres. Gairebé una cosa natural. I això és el que s'ha perdut. Tinc una curiositat, Maria. Hi ha algú que hagi fet del teu llibre una lectura política i que t'hagi posat al cantó del carlisme, per entendre'ns, o del tradicionalisme, de ser una nostàlgica del passat, o això no s'ha produït?
Exactament. Mira, això em va passar... De fet, ja m'agrada molt. Em va passar fa dos dies, crec que va ser la presentació d'Olot, la presentació del llibre, que va haver-hi una persona del públic que va fer exactament aquesta reflexió. I la trobo interessantíssima. Perquè, si bé és cert que ens pot semblar que el que jo proposo és una espècie de carlisme, exacte, una espècie de ludisme, fins i tot, de renúncia a les innovacions tecnològiques o de renúncia a la química o als ultraprocessats o aquestes coses, i un retorn a la cuina, una mica aquesta ruralitat d'abans de les àvies, jo penso que la meva intenció és precisament la contrària. És, el meu discurs parteix del fet que considero que la cuina, si és tradicional, la que ens ha arribat fins aquí, no és perquè sigui antiga o vella, sinó perquè s'ha mantingut de forma, amb unes sèries constants al llarg del temps, i considero i sostinc que les coses que es mantenen en el temps perduren és perquè són útils. Útils i científiques. No es pot anar a contracorrent per sempre i almenys durant un temps molt llarg. La ciència al final s'acaba imposant. Que en aquest, i la cuina de les àvies ens arriba fins al moment que vam decidir girar-li l'esquena, no perquè fos folclòrica, bucòlica o perquè estigui d'abans i no la volem recuperar per això, sinó que la recupero, la poso sobre la taula com a eina, com a disciplina útil. I a partir d'aquí fer-la servir, utilitzar-la o no utilitzar-la, però com a mínim saber que hi és, per poder ser més lliures de prendre més decisions, tenir més temps lliure, o sigui, no estem parlant d'assimilar la idea de que hem de tornar a tancar-nos a la cuina i passar-nos 10 hores. La primera idea que deixo anar és que és mentida que cuinar vulgui molt de temps. I jo penso que entenc la cuina com a llenguatge, com a caixa d'eines infinita per resoldre qüestions com què fem d'aquelles galeres... Mm-hmm. Aquest coneixement més val tenir-lo i no necessitar-lo que necessitar-lo i no tenir-lo, no? És, si no sabem cuinar, si no ens sabem preparar nosaltres sols els ingredients, quedem a la intempèrie pel que fa a autonomia. quedem indefensos i ens els ha de preparar algun altre, perquè a menjar no hi podem renunciar.
És interessantíssim perquè podríem extrapolar tots aquests conceptes a altres punts, no? altres històries. Un dia ho farem amb més calma. Avui no tenim més temps, ens queden 50 segons per arribar a les 5. Maria Nicolau, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Gràcies, un plaer. Bona tarda. Josep, què dic jo? Que la propera temporada podríem fer una secció de cuina. No? Ens podries donar receptes, no?
Bueno, crec que la podria fer, eh?
Es podria dir menjar blanc.
Has estat bé. No? També la podríem fer de beure i es podria dir Martini Bianco.
Ah, mira, em sembla... Mira, quasi que podríem fer una mica de tot, no? Vinga, bona setmana.
Adéu.
Cuida't molt, Josep. En fi, Martini Bianco, menjar blanc, el que convingui. Ara a les 5, fem una pausa, actualitzem informació i després tertúlia de clients. Divertidíssim avui, no s'ho perdim, eh? Tornem de seguida. Fins ara.